Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Debat de candidats a la presidència del govern d'Espanya, només Pablo Iglesias va demanar la via del diàleg per fer front al problema de Catalunya. Catalunya va ser el tema d'aquell debat d'una manera obsessiva. Fins i tot Pedro Sánchez va demanar intervenir TV3 i introduir la il·legalitat en els referèndums. Santiago Abascal s'ho mirava amb el silenci dels qui davant de l'esgotament global de la política se sabia guanyador. Passa amb l'ultradreta o la dreta radical, que capten els vots dels qui estan farts dels de sempre, repetint els de sempre, perquè aquest és un dels motius, n'hi ha molts i ningú té, malauradament, la recepta perfecta, dir als votants a crits allò que l'elector té por a dir en veu alta perquè no l'acusin o de xenòfob o de masclista o senzillament de fatxa. L'esquerra té un discurs social impecable, però l'utilitza de manera matussera i sense acceptar, en algunes ocasions, els matisos. És a l'engròs, evidentment, perquè ni tota l'esquerra és igual, ni tots els que voten l'ultradreta creuen en la democràcia. Però en una època de molts titulars i de molt poc text, de molt tuit i de poc llibre, qui ho explica més curt, més contundent, és qui guanya. I aquesta ultradreta, que no és només Vox i no només parla castellà. A Itàlia, el procés ha estat evident. Ja fa temps que dura el gir a la dreta, que ara tindrà una primera ministra econòmicament liberal i filosòficament, com ella mateixa s'ha autoproclamat, neofeixista. Però és igual que les polítiques de Giorgia Meloni siguin de classe alta quan l'esquerra no té model, no sap com acabar amb la precarietat laboral, no sap explicar els fenòmens migratoris, ho converteix tot en frustració per la gent que abans els votaven i ara, com un clau roent, els mateixos que votaven esquerra o alguns que votaven esquerra s'agafen a algú altre que els aporti solucions a cara que siguin mentida. Però, en fi, no ho hem arreglat els últims 50 anys i ara correm-hi tots. Són les 82 minuts. Benvinguts al món.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
Vinga, va, peu a terra, que és dimarts, dimarts 27 de setembre del 2022.
I avui comencem el dia amb un ambient de tardor, però al migdia encara serà càlid, tot plat amb alguns ruixats a la cara nord del Pirineu i després a la tarda entre Girona i Barcelona, ben fort de mestral i de tramuntana.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, continuen les llargues cues a la C-58 des de Montcada, fruit de l'accident que hi ha hagut a primera hora del matí. Són 8 quilòmetres de congestió en aquest punt i ja s'han apartat els vehicles accidentats a la C-60 des d'Argentona en sentit nord, però també han generat 4 quilòmetres d'aturades i aquest dimarts van especialment congestionades les vies d'entrada a Barcelona.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. L'endemà de les eleccions a Itàlia, que per primera vegada des de Benito Mussolini tornarà a portar la ultradreta al capdavant del govern del país. Per què ha passat? Per què els italians han votat els germans d'Itàlia de Giorgia Meloni? I ara què? El que ha passat a Itàlia pot acabar passant a Espanya l'any que ve. Avui en parlarem en temps de tertúlia a partir de les 9. Bernat de Déu, Anton Losada, Isabel García Pagán, Joan López Alegre i Toni Aira. I amb ells també Narcís Pallarès Domènech, politòleg català que resideix de fa anys a Itàlia, perquè ens expliqui per què a Itàlia han votat Meloni. Amb ells analitzarem també els primers moviments que ha fet Giorgia Meloni com a flamant guanyadora de les eleccions i primera ministra in pectore. L'objectiu és calmar els ànims a Europa, que es mira amb recel al resultat electoral italià i, sobretot, al futur que espera un govern d'ultradreta amb la lliga de Matteo Salvini i amb Forza Italia de Silvio Berlusconi. No oblidem Itàlia, la tercera economia de la Unió. Un 44% dels vots, 44%, atorga a aquesta coalició que lidera Meloni una majoria absoluta incontestable al Congrés i al Senat, i, per tant, tota la responsabilitat per afrontar un present i, sobretot, un futur immediat marcat per la inflació desbocada i un dels preus de l'energia més alts que hi ha a Europa. De fet, la gestió econòmica d'Itàlia és un dels aspectes que més preocupa a Brussel·les i, per això, tant Meloni com els seus socis, des de la nit electoral, han mostrat un perfil més aviat baix i amb missatges molt menys estridents que el que havien sentit fins ara. A més, algunes de les primeres filtracions que arriben dels guanyadors van dirigits a calmar els ànims precisament a la Unió Europea. Anem cap a Roma amb la corresponsal de RAC1, Anna Buch.
La coalició liderada per Meloni ja està a mans de l'obra per dissenyar el que serà el govern més de dretes a Itàlia des de la Segona Guerra Mundial, després de la versió institucional que va donar la líder de Germans d'Itàlia al prometre responsabilitat. És d'esperar que el que vulgui siguin ministres que no suposin un enfrontament directe amb Brussel·les. La clau és el Ministeri d'Economia, on s'ha filtrat que desitja algú de la línia de Mario Draghi. El més imprevisible ara serà Matteo Salvini, que ha sortit humiliat del 9% a les urnes i veu perillar el seu càrrec com a líder de la Lliga. Tot plegat no serà immediat, sinó que primer caldrà esperar que s'escollin els presidents del Senat i de la Cambra de Diputats, i després arrencarà el període de consultes amb el president de la República, Sergio Mattarella. El procés es podria allargar si decideix vetar algun dels candidats, com el 2018, quan es va oposar a un ministre euroescèptic. Si no, s'espera que el nou govern juri el càrrec entre finals d'octubre i principis de novembre.
Gràcies, Anna Buch. Doncs bé, amb aquests resultats, la coalició de dretes comença, que és com està batejada aquesta coalició de dretes, comença a negociar la formació del nou govern a Itàlia. De moment, Giorgia Meloni no ha tornat a parlar des de la nit electoral, s'espera que ho faci avui, però sí que ho ha fet el president del grup a la Cambra i al Senat, Francesco Lollobrigida, que evita posar noms als ministres i diu que els tres partits s'entendran.
Giorgia Meloni dopo le consultazioni.
Les converses de Giorgia Meloni amb els altres dirigents seran constants i encara més del que ja ho són i ho han estat durant tota la campanya electoral. Jo he escoltat declaracions de Salvini molt afectuoses cap a Meloni i Berlusconi. Els números mai han estat clau en la composició del futur govern. Sempre hem apostat per homes i dones de qualitat que en podran formar part. I aquesta serenor del centre-dreta és la que ens permetrà fer un bon programa, que és el que sempre ens ha importat més.
Più importante di questa vicenda.
A Francesco Lollobrigida, que és nebot de la que fa, va ser actriu Gina Lollobrigida. Això després que Matteo Salvini hagi reclamat pes de la Lliga al nou govern, tot i els mals recursos, els mals resultats del seu partit.
Oggi è un lunedì.
Avui és un dilluns en què, després de molts anys, un govern escollit per la ciutadania amb una clara majoria de centre-dreta. Crec que tindrem un govern llarg, de com a mínim 5 anys, sense canvis ni crisis i enfocat a fer coses pels ciutadans. Ja he parlat amb Giorgia Meloni, a qui he felicitat, i crec que treballarem junts molt temps i molt bé. I felicito també els moderats, perquè cada vot ha servit per donar una majoria al centre-dreta, tant a la Cambra com al Senat.
Qui és el Senat?
Això, i qui encara no ha deixat, no ha aixecat encara el dit, és Força Itàlia, de Silvio Berlusconi, que és qui ha quedat en una posició més, més feble. En tot cas, Silvio Berlusconi sona com a possible president del Senat als seus 86 anys. Aquest matí, el diari El País explica qui és qui en l'equip que envolta Giorgia Meloni, que en teoria l'està arrossegant cap a la moderació, informa Jordi de Planell.
La mà dreta de la líder de Germans d'Itàlia és una mica inseparable de tota la vida. Es diu Giovanni Donzelli i és l'home que controla el partit de portes endins. L'ha acompanyat en tota la seva trajectòria política perquè van coincidir junts als anys 90 militant al partit neofeixista Moviment Social Italià. També prové d'aquesta tradició política Ignacio La Russa, exministre de Defensa de Berlusconi i representant de Meloni en totes les negociacions importants. El cunyat de la futura primera ministra, Francesco Lollobrigida, és un altre dels homes forts dins del partit i serà el líder del grup parlamentari. Meloni també s'ha envoltat de figures provenents d'altres formacions polítiques. Una de les més destacades és Guido Crosetto, exministre de Berlusconi, que havia estat militant històric de la Democràcia Cristiana. Està ben vist a Europa i és el principal assessor de Meloni en matèria econòmica. I finalment, un altre demòcrata cristià i exmilitant de Força Itàlia, Raffaele Fitto, és l'home en qui la líder de Germans d'Itàlia confia per aconsellar-la en afers internacionals.
Això pel que fa al bloc guanyador, però a l'esquerra s'esbatussen per veure qui exactament té la culpa de la desfeta electoral. Els resultats són tan dolents que Enrico Letta ja va anunciar ahir que plegava com a secretari general del Partit Democràtic. Enviada especial de RAC1 a Roma, Laia Colomer.
Sí, ahir a mig matí Enrico Letta va assumir el paper a l'oposició del partit que no l'encapçalarà, no es presentarà al proper congrés extraordinari.
Assicurerò in spirito di...
Dirigiré el partit durant les properes setmanes de cara al nou congrés que hem de fer, un congrés en el que no em presentaré com a candidat a la secretaria general. Crec que fa falta una nova generació que ve amb ganes i que té la tasca de rellançar el Partit Demòcrata per l'interès d'Itàlia i d'Europa.
I de l'Europa.
Letta també va culpar el moviment 5 estrelles de Giuseppe Conte d'haver provocat la caiguda del govern de Mario Draghi i haver permès, va dir, la victòria de Meloni, i Conte el culpa ell.
Letta, oggi...
Letta avui ha apuntat el dit contra mi molt explícitament i directament.
Crec que quan hi ha una derrota, que objectivament és una derrota si mirem l'acció política i la campanya que ha fet el Partit Democràtic, un líder no ha de buscar l'enemic extern ni un boc expiatori, ha d'assumir responsabilitats.
A qui ha d'assumir la responsabilitat?
Conte també va avisar Germans d'Itàlia que els faran una oposició dura.
Gràcies, Laia Colomer. Per cert, que entre els nous senadors escollits hi ha el president de la Lazio, Claudio Lotito. L'han escollit com a representant de Força Itàlia al Molise, una regió al sud d'Itàlia. Fa 4 anys ja ho va intentar sense èxit. Lotito també ha estat 10 anys propietari de la Salernitana, que jugarà a la Sèrie A. A tot plegat, Europa es mira amb molta prudència els resultats de l'extrema dreta a Itàlia. Brussel·les intenta tranquil·litzar els ànims i diu que està preparada per col·laborar de manera constructiva amb el nou govern. El portaveu de la presidència de la Comissió Europea, Eric Mamer, no creu que els resultats a Itàlia es puguin extrapolar a una visió europea.
Bien entendu,
Esperem poder cooperar de manera constructiva amb les noves autoritats italianes. Crec, però, que en aquestes eleccions hi ha hagut una espècie de judici a Europa que em sembla una simplificació extrema.
Una simplificació extrema.
Mentrestant, el president francès Emmanuel Macron també ha mostrat respecte pels resultats i també espera cooperar amb Itàlia. Per la seva banda, el govern espanyol considera que Espanya no es contagiarà dels resultats electorals. A Itàlia en parlaven els ministres socialistes José Manuel Álvarez i María Jesús Montero.
No tienen nada que ver. Cada país vive circunstancias muy, muy diferentes. Estamos hablando de un desafío que es mundial y que tiene su epicentro muy claramente en Europa.
Todos tenemos que mirar con alerta y con preocupación los resultados electorales en Italia, el conjunto de la construcción europea, porque esta formación política va contra la construcción europea.
Aseguren que són dos escenaris molt diferents, però admeten que la victòria de l'extrema dreta a Itàlia ha d'alertar tota Europa. En canvi, els seus socis de govern ho veuen amb més preocupació. Des de Podem consideren que els resultats d'Itàlia són un toc d'atenció, especialment per les esquerres i la seva relació amb el PP. Ho deia el portaveu de Podem, Pablo Fernández.
El siguiente país que puede tener un gobierno así es España. Y para evitar eso es imprescindible que se deje de blanquear al Partido Popular. Feijóo es un capo. Feijóo es el capo de un cártel.
Justament el PP esquiva valorar la victòria de l'extrema dreta italiana i Alberto Núñez Feijóo evitava parlar-ne mentre Vox en treia pit. Des de Madrid informa Arnau Mañé.
El PP es posa de perfil i evita analitzar l'escenari polític que es planteja Itàlia a partir d'ara. Per exemple, la situació residual de Força Itàlia, que forma part del Partit Popular Europeu i que ha aconseguit només un 8% dels vots. Qui sí que en parla és Isabel Díaz Ayuso, la presidenta madrilenya. Aplaudeix el diagnòstic de Meloni, però es desmarca de part del seu discurs. Això sí, Ayuso creu que després de les eleccions italianes, els socialistes s'han de replantejar el govern de coalició en Podem.
Por toda Europa, los socialistas están desapareciendo y fundiendo con la ultraizquierda en una estrategia incomprensible que les aboca a desaparecer. Y en ningún lugar como en España para comprobar lo que este binomio es capaz de hacer, el daño que causa cuando se instalan las instituciones.
En canvi, l'extrema dreta espanyola creu que és el PP qui hauria d'estar preocupat. Segons el vicepresident de Vox, Jorge Buxadé, la dreta conservadora i tradicional és cosa del passat.
El Partido Popular Europeo es un movimiento político que tuvo su momento de explosión y que ahora está en franca retirada y que necesita opciones políticas con convicciones profundas, enraizadas.
Vox celebra la victòria del bloc d'extrema dreta a Itàlia perquè, diuen, els legitima encara més com a alternativa real a Espanya.
Avui, aquest endemà de l'endemà de la victòria de l'ultradreta a Itàlia, la premsa continua omplint pàgines per analitzar el que ha passat i què n'hem d'esperar. Molt interessant veure el que diuen avui els diaris internacionals. Jordi Saumell.
L'alemany Die Welt parla d'èxit de l'antipolítica d'un partit que ha sabut atraure els insatisfets, els frustrats i els cansats de la política. El francès Le Monde opina que el triomf d'un moviment postfeixista en un membre fundador de la Unió Europea és un terratrèmol polític i una ombra sobre el projecte europeu. El New York Times, el periodista Mattia Ferraresi, rebaixa els temors i assegura que Giorgia Meloni és extrema, però no és una tirana, i afegeix que no podria convertir Itàlia en Hongria encara que ho volgués. I el britànic The Guardian qualifica Meloni de dreta radical i manifesta que la victòria la converteix en el nou far de l'extrema dreta europea.
I a casa nostra els diaris alerten del repte que suposa per Europa l'auge de la ultradreta. Anna Alfonso.
Jordi Juan a La Vanguardia diu que la victòria de Meloni no ens hauria d'agafar per sorpresa i recorda que el que passi a Itàlia pot influir en el comportament de l'electorat espanyol. El periòdico Josep Maria Fonalleres escriu que el triomf de Meloni s'explica per milers de raons, però una d'essencial: la desaparició d'un discurs progressista, autèntic, qualificat i efectiu. L'Ara diu també que l'esquerra ha de renovar llenguatges, missatges i polítiques si vol aturar els nous feixismes populismes. El Punt Avui escriu que Itàlia redobla el repte per la Unió Europea, que ha estat incapaç de parar els peus als règims hongarès i polonès. El Nació Digital, Jaume Barberà, alerta que res del que s'ha aconseguit en drets i justícia social és intocable i, per tant, pot ser abolit fins i tot la democràcia. Jorge Fernández Díaz, a La Razón, sosté que les feministes haurien de celebrar la victòria de Meloni, la primera dona que governarà el país. I El Mundo demana a la Unió Europea que vigili Meloni per garantir que Itàlia no es converteixi en un cavall de Troia al cor d'Europa.
Gràcies, Anna. A tot plegat, escoltem el comentari que signen dos col·laboradors del Món RQ. El primer és de l'escriptor i periodista Manuel Javois.
La victoria en Italia de una política que no se avergüenza del fundador del fascismo, sino que se enorgullece, es una victoria del fascismo, adaptado, si se quiere, al siglo XXI, empapelado, si se quiere, por otra verborrea y dirigido a otros objetivos, pero igual de peligroso que el fascismo que acabó en Italia boca abajo en 1945. Por tanto, susceptible de volver para poner esta vez al país como acabó su primer líder fascista, patas arriba. La victoria en Italia de una política que ha dicho que a su derecha no hay nadie, ni siquiera Salvini, es la victoria de la extrema derecha orgullosa de llamarse así y más orgullosa aún de intentar aplicar su agenda desde el poder, por tanto, contra los principios democráticos más elementales. Y todas las expresiones que se usen para atenuar su verdadera ideología no van a cambiar la realidad, porque la realidad corre más que las palabras. Las palabras, en este caso, intentan corregir hechos a posteriori, aspiran a disfrazarlos, y quienes utilizan definiciones acolchadas para lo que ocurrió en Italia no solo están condenados a sufrir sus consecuencias, sino también a ser cómplices de ellas.
Gràcies, Javois. I el segon el posa la periodista del Planta Baixa de TV3, Cristina Solies.
Abascal està salivant amb la victòria de Meloni, però té motius per pensar que ell també podria guanyar unes eleccions? Fixem-nos en algunes diferències entre l'extrema dreta a Itàlia i a Espanya. Per exemple, tots dos han criminalitzat la immigració, però la pressió migratòria a les costes italianes no té res a veure amb la del sud d'Espanya. Dades de Frontex. En l'últim any, Itàlia ha rebut un 44% més d'immigrants, mentre que al sud d'Espanya el flux s'ha reduït un 25%. Una de les claus de la victòria de l'ultradreta italiana ha estat l'èxit entre la classe treballadora. En canvi, a Vox li costa penetrar entre les rendes més baixes. De fet, en les últimes eleccions va ser el segment on va obtenir pitjors resultats. Un altre motiu és el desgast dels italians amb els partits, canvis de govern constants, difícils d'entendre, i les cares de sempre. Meloni triomfa perquè encara no l'han provat. A l'Estat, però, és impensable un sorpasso al PP o al PSOE. Ara la gran incògnita serà comprovar si Vox ha tocat sostre o si és capaç d'aprofitar la crisi per créixer. Això sempre que no els passi factura la guerra fratricida oberta per Olona, que també saliva per ser Meloni.
Com es 8 i 17 minuts, a Rússia creix la tensió per la mobilització de reservistes per lluitar a Ucraïna. En pocs dies hi ha hagut una desena d'atacs als centres de reclutament i el Kremlin ha admès les últimes hores errors en aquest procés. Nombrosos informes han assenyalat que les autoritats han cridat a files persones que tenen alguna discapacitat o edat molt avançada per anar a la guerra. És més, hi ha informacions que assenyalen que haurien citat 1 milió de civils, més del triple del que s'havia inicialment anunciat. Tot plegat està generant no només resposta en forma de manifestacions, sinó també un atac que ha deixat ferit crític un cap del reclutament de l'exèrcit rus a Sibèria. Corresponsal de RAC1 a Moscou, Abel Gallardo.
El tiroteig en una oficina de reclutament a la regió d'Irkutsk, a Sibèria, és un dels incidents més greus a Rússia des que Putin va ordenar la mobilització parcial. Un jove de 25 anys, angoixat després que un amic rebés la convocatòria per allistar-se a l'exèrcit, va disparar a un comissari militar i el va deixar ferit crític. Un testimoni presencial va explicar a la televisió regional com van transcorrer els fets.
El comissari ens va convocar tots a la sala d'actes i va dir que faria una xerrada. El noi que va disparar se li va acostar, va treure una escopeta amb el canó retallat i li va disparar al fetge. Ens vam estirar a terra després del primer tret. Després va disparar una segona vegada i res més.
Les oficines de reclutament són el blanc dels que s'oposen al conflicte armat i a la mobilització de la població civil. En diversos punts de l'extensa geografia russa hi ha notícies d'atacs amb còctels Molotov en aquestes instal·lacions i fins i tot a la regió de Volgograd un jove hi va estimar un cotxe i li va calar foc. Per altra banda, després de les cues quilomètriques a les fronteres de Rússia per anar-se'n del país, el Ministeri de Defensa va comunicar que no limitarà la llibertat de moviments dels ciutadans, tot i que no va quedar clar si referir només a la mobilitat interna o també als viatges a l'estranger. En tot cas, continua l'angoixa de moltes famílies que temen veure parents o amics anant a lluitar a contracor al front de batalla.
A tot això, Moscou atribueix a un neonazi l'assassinat ahir a trets de 17 persones en una escola del centre del país, 11 eren alumnes. També hi ha una vintena de ferits, segons la policia. L'atacant va matar un guarda de seguretat per poder entrar a l'escola i va obrir foc contra els estudiants. Després es va suïcidar. Les autoritats asseguren que l'home era un antic alumne de l'escola i que vestia amb simbologia nazi. Per cert, que Vladimir Putin ha concedit la ciutadania russa a Edward Snowden. Recordem que Snowden és aquell analista de la CIA que l'any 2013 va revelar un espionatge massiu per part del govern dels Estats Units a la seva ciutadania. Llavors, Snowden va marxar a Rússia i poc després va aconseguir allà l'asil polític. I avui parlarem cap a les 10 tocades amb una de les periodistes que millor coneix l'Iran, la corresponsal de La Vanguardia, Catalina Gómez, especialitzada en l'Orient Mitjà. Volem preguntar-li què hi passa, com s'hi viu i per què la gent ha decidit, o alguna part de la gent ha decidit i prou, i sortir al carrer com ho estan fent ara després de la mort de Mahsa Amini. La Mahsa tenia 22 anys i la van detenir per portar malament el vel. Va morir a mans d'allò que s'anomena la policia de la moral. Ara, 15 dies després, la situació empitjora cada dia que passa. Les protestes han anat augmentant, s'han estès per tot Iran, ja han mort més de 40 persones per la brutalitat de la policia i se n'han detingut més de 1.200, la majoria al nord del país. Organitzacions i activistes de drets humans asseguren, però, que els morts sobrepassen amb escreix aquesta quarantena. Les autoritats iranianes asseguren que estan investigant el cas Adimi i han avisat que no toleraran més caos pels carrers. Afegeixen que consideraran les mobilitzacions com a protestes formals per enemics exteriors de la República Islàmica. A més, Teheran no vol fer marxa enrere i acusa Occident d'hipòcrita. De la seva banda, les Nacions Unides demana al govern de l'Iran que respecti les manifestacions pacífiques i els drets de les dones. I segons llegim aquest matí al The Guardian, tant la Unió Europea com els Estats Units estan considerant aplicar sancions al govern iranià per la repressió que està exercint contra les protestes. Vuit i 21 minuts. Barcelona ha tancat aquesta nit les festes de la Mercè, recuperant l'essència del piro musical. Una festa major, això sí, tacada per la polèmica per diversos apunyalaments, robatoris i aldarulls dels darrers dies. Anem a pams. Ahir els focs van homenatjar la ciutat convidada, casualment Roma, amb cançons italianes icòniques. Espai per l'empoderament femení en temes de Beyoncé, de Jennifer López o la Bandini, a banda d'un bloc dedicat a la música clàssica per commemorar els 175 anys del Gran Teatre del Liceu. Finalment, també es van sentir cançons per reivindicar la pau i tot això davant de les 90.000 persones que es van acostar fins a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona, i era la Maria Costa.
L'inici dedicat a Roma ja va ser una declaració d'intencions que el piro musical havia tornat amb tota l'artilleria. Després d'un inici delicat, els focs i la Font de Montjuïc es van activar amb força amb artistes i temes icònics italians com Volari, Raffaella Carrà i un més èpic Ennio Morricone ressonant Cinema Paradiso. Però de seguida arribava l'empoderament femení amb cançons de Gemma Humet, Beyoncé, Jennifer López i Rigoberta Bandini. L'homenatge al Gran Teatre Liceu descarregava amb força fent sonar la flauta màgica de Mozart amb focs cronometrats que semblava que trencaven el cel quan la secció de corda de l'orquestra arrencava el vol. Llums entrellaçades, d'altres que semblaven cuques de llum, focs que vessaven del cel i un tercer bloc que va buscar la complicitat del públic llançant el missatge de no a la guerra amb les llums blanques dels mòbils. Un final apoteòsic i en total una tona de pólvora esclatada al cel.
Ha estat una nit tranquil·la, a diferència de les dues anteriors, amb un mort i detingut i alguns ferits amb arma blanca. Davant la polseguera que ha aixecat tot plegat, Ada Colau ha fet un comunicat a Instagram en què ha carregat contra algunes televisions que han repetit, diu, la idea de violència a Barcelona. Diu que no s'entén. Recorda que en una setmana hi ha hagut 6 assassinats més a la resta de Catalunya, però que només posa el focus en la capital. I a la vegada assegura que ho estan investigant i que s'ha de condemnar. Avui fa pensar, i molt, l'article que heu dedicat tot plegat, Quim Monzó, a La Vanguardia, que em sembla un dels millors que he escrit darrerament i que passo a llegir en la seva integritat. Ho sento molt, Quim Monzó, que et fotré el diari en l'aire, però hi ha els oients que ho sàpiguen. Es diu Alegries Mercedàries i escriu: els comerciants del carrer Creu Cobert estan indignats pel que va passar durant les festes de la Mercè. A les xarxes socials fan públic el malestar havent viscut l'any passat un vandalisme similar. Vàrem advertir, diu, del nostre neguit que tornés a passar. Van demanar a l'Ajuntament i a la policia reforçar la seguretat. No ha servit de res. No hi ha autoritat, ni capacitat, ni vergonya. I puntualitzen. Els principals responsables d'això són els seus causants. Escorrialles humanes, escòria social, vergonya de gent que no mereix cap festa major ni contribueix a la ciutat, ni al país, ni a la societat. la mediació i l'educació és una solució a llarg termini, no serveix aquesta nit. Això diu el Quim, que ho va dir un dels comerciants. Mig miler de joves, segueix Quim Monzó, van convertir la Creu Coberta i els carrers adjacents en un camp de batalla per saquejar còmodament. A la camiseria Ros li van escardar els vidres. Aquest any li ha tocat a la secció de dona. L'any passat ens van destrossar la doma, explica la propietària, el Toni Muñoz. La botiga, que a més ha aparegut als noticiaris, és la Xarcuteria Muntanya. Passió pels pernils des de 1966, perquè l'aparador és molt peculiar. Continua Quim Monzó. Ràdio Hostafrancs explicava que es van emportar diners i pernils i concluïa que va ser l'incident més greu d'aquella matinada. Home, jo diria que l'incident més greu va ser l'assassinat d'un paio de 20 i tants anys a ganivetades a la plaça Espanya tocat d'una boca de metro. Tot i això, Ada Colau i Albert Balla consideren que els incidents no han sigut tan greus com els de l'any passat. Hi ha hagut actes massius sense problemes. Sempre hi ha algun grupet que vol aprofitar situacions de molta gent per dur a terme destrosses. I escriu Monzó, segons aquest parell de dos, encara ens n'haurien de felicitar. I acaba dient Monzó, mentrestant a Itàlia, guanya Giorgia, Udetto tutto Meloni, i encara n'hi ha que se'n sorprenen. En el capítol de saquejos i desperfectes en aparadors i negocis, l'Ajuntament de Barcelona intenta calmar els comerciants de la zona de la plaça Espanya. El tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, diu que s'hi reunirà. En parlava ahir aquí al Món RAC1.
Vam establir contacte doncs, amb els comerciants. Jo mateix vaig parlar amb el president de l'Eix Comercial i he quedat que la setmana que ve ens veurem doncs, també per veure de quina manera podem ajustar els diferents serveis perquè aquest tema, aquest tipus de coses no es repeteixin.
Segons Batlle, els autors dels aldarulls són grups que s'autoorganitzen de manera instantània en el moment de la festa i molts d'ells estan alcoholitzats. Això a Barcelona. A Sant Cugat del Vallès, els Mossos investiguen un altre apunyalament que va passar dissabte a la nit, i a Figueres, un jutge enviat a la presó, provisionalment i sense fiança, el detingut per una mort violenta a Empuriabrava, a l'Alt Empordà, divendres passat. L'home hauria matat una dona de 59 anys d'un tret al cap i després hauria marxat amb una autocaravana que no era seva. I paral·lelament a tot això que estem explicant, a Madrid aquesta nit passada hi ha hagut un apunyalament doble que ha deixat ferit greu un nano de 22 anys. Ha passat a la mitjanit al districte de Puente de Vallecas. També ha quedat ferida una dona de 30, però lleu. La policia ho està investigant. Veurem si demà els editorials de Madrid són tan contundents com el que llegien, per exemple, ahir, on deia que la ley, por supuesto, sigue imperando en Cataluña, això deia el Mundo, que no és una comunitat sumida en el caos, però sí degradada, i a nadie puede sorprenderle porque las causas están muy próximas en el tiempo. La legitimación por parte de las élites gobernantes de la pérdida del respeto a las leyes y la glorificación de delincuentes juzgados, de aquellos lodos del discurso institucional de la Prateu, estos barros. Home, no crec que tingui gaire a veure la Prateu de Quim Torra amb el que va passar abans d'ahir a la nit a la ciutat de Barcelona. I no sé si lo de la Libertat de Díaz Ayuso té alguna cosa a veure que hagin ferit a dues persones aquesta nit a Madrid. 8:27. Aquesta matinada, una nau de la NASA ha xocat amb èxit contra un asteroide per intentar desviar la seva trajectòria. Aquest era el moment, a 1:45 de la matinada.
Oh, my goodness. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh, my gosh. Oh, wow. Visual confirmation.
És tot tan americà. És tot tan americà. Així és com s'ha seguit la missió des de la seu de la NASA i s'ha emès en directe per internet. Era un xoc previst i intencionat a uns 11 milions de quilòmetres de la Terra. De fet, tot plegat és una mena de prova pilot per saber si estavellar una nau és útil per desviar la trajectòria d'un asteroide. Mònica Usar, bon dia.
Hola, bon dia.
I això ens porta, evidentment, cap a Armageddon, evidentment, que és allò d'hem de destruir abans de que exploti el planeta aquest asteroide que s'apropa, sí. Però no estem parlant d'això, estem parlant de desviar, no desmicular.
Exactament, perquè si intentem fer-lo a mica, segurament tots aquests fragments que impactessin contra la Terra també ens portarien problemes. Per tant, després de molts estudis, han pensat que la millor manera seria intentar canviar la trajectòria d'aquest asteroide si algun dia vingués cap a la Terra. Aquest no estava venint cap a nosaltres, que tenia una altra direcció, i aleshores ara veurem què ha passat. L'impacte ha estat un èxit. És a dir, a 1:45 ha impactat aquesta nau contra l'asteroide. A més, s'han pogut veure les imatges de l'acostament d'aquesta nau, que l'última part l'ha fet de manera autònoma, i tenim fins i tot doncs, aquestes imatges d'aquesta roca, que no l'havíem vist fins ara i que s'ha pogut veure clarament. Ara ens hem d'esperar les properes setmanes a veure què passa, a veure totes les mesures que s'han pres, tots els estudis que es facin, per veure si realment aquest impacte ha influït en aquesta trajectòria, i també podrem veure imatges de la nau que acompanyava aquesta que ha impactat, que ho ha pogut gravar des de fora, i aleshores també podrem veure com ha sigut l'impacte, si ha deixat algun cràter i què ha passat.
Estarem pendents, doncs.
Sí,
no?
Clar que sí.
Clar, però això seran com fascicles col·leccionables, ara, no? Sí. Ens anirà apareixent imatges, anirem veient coses...
Sí, veurem si ha canviat la trajectòria o no, què ha passat, sí.
Bueno, ja posats que hi ha la Mònica Usart aquí. He de dir, Mònica, no sé sí. si estaràs d'acord o no, que avui m'atreviria a dir que la majoria de gent... M'atreviria a dir que la majoria de gent ha passat... Hòstia, ha sortit de casa i diu, carai, quin fred...
Ibudol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Dos quarts de nou, sí, així no fa fred avui, eh?
Fa fred, han baixat les temperatures. De fet, ahir ja es va notar al matí, avui tenim temperatures semblants entre els 13 i els 17 graus a la ciutat de Barcelona, 18 graus ara mateix a Tarragona, n'hi ha 13 a Lleida, Girona i també a Terrassa, 6 graus només a Puigcerdà i 9 a la Vall d'en Bas. Per tant, jaqueta imprescindible matí de tardor i al migdia més suavitat o fins i tot un ambient un punt càlid amb màximes de 20 a 25 graus. Tot plat avui amb sol, amb núvols prims, amb algun ruixat cap a la cara nord del Pirineu i a la tarda algun xàfec entre les comarques de Girona i de Barcelona. I el vent, un vent que ho farà amb força avui, sobretot a les comarques del sud i també cap a l'Empordà.
Colpeja més fort amb la raqueta.
Ai, em fa mal el colze.
Doncs el dolor ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en stick pack per alleujar el dolor. També en comprimits. Medicaments sense recepta. Adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol, de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
Dos quarts de nou. Isabel Díaz Ayuso fica cullerada en la immersió. Creu que amb el 25% de castellà a les aules no n'hi ha prou, que tot hauria de ser en castellà. Segons Ayuso, no té cap sentit que no es pugui escolaritzar els fills exclusivament en castellà. Ho deia ahir a Madrid en un esmorzar informatiu del diari El Mundo.
No entiendo el 25%. Me parece que es 100%. Que las familias que quieran en Cataluña también tienen derecho a escolarizar a sus hijos y ser, además de bilingües, absolutamente conocedores y que dominen a la perfección una de las lenguas más importantes del planeta y, por cierto, que, como digo, que está recogida en su Constitución.
Per cert, Díaz Ayuso descarta aplicar el 155 a Catalunya, com sí que demana Vox. El partit de l'extrema dreta ho ha tornat a dir, ara amb l'excusa dels aldarulls a Barcelona. Onada de casos de possibles assassinats masclistes a Espanya. Les últimes hores se n'han fet públics tres, un dels quals al País Valencià. En dos casos, els suposats agressors es van suïcidar. L'últim assassinat hauria estat diumenge a Benidorm. Els agents van trobar el cos de la dona morta quan van anar a casa seva per comunicar-li la mort del seu marit en un accident de trànsit. Els agents creuen que l'home s'hauria estavellat intencionadament contra un camió després de matar la seva parella. A banda, també s'investiga un assassinat masclista a Palència. En aquest cas, la hipòtesi és que un home de 36 anys hauria matat la dona de 32 i després s'hauria suïcidat llançant-se al tren. I les últimes hores també hem sabut que diumenge van trobar a Màlaga el cadàver d'una dona desapareguda al març. El seu marit està detingut i hauria confessat el crim. Recordem que hi ha un telèfon d'atenció a les dones que passen una situació de violència masclista. 900-900-120. 900-900-120. Tranquil, gratuït, confidencial, funciona a les 24 hores i, molt important, no apareix a la factura. Són les 8:32. Espera't un moment que ho estic buscant, eh? Sí, sí, no, espera, farem una cosa, és que... És que aviam, us ho explico, perquè és que si no... la màquina s'ha rebel·lat, ha decidit que no, que no... que millor que no, que millor que no. Ah, però ara m'arriba el moment paper, que no falla mai. Avui, en temps de tertúlia, en temps de tertúlia volem parlar d'aquest lamentable episodi que va passar diumenge al matí a Sant Vicenç de Castellet. Estem parlant d'un partit de futbol formatiu. El jugaven els infantils del Sant Vicenç i del Pirenaica, que es va suspendre al minut 68 a petició de l'entrenador visitant Carles Rusca. Per què? Doncs perquè un grup d'espectadors, majoritàriament jove, va començar a fer gestos i sorolls que recordaven els monos per fer befa d'un dels seus futbolistes, que és negre d'origen llatí. Estem parlant d'un partit d'infantils. És a dir, canalla de 12 i 13 anys, i a la grada algú va creure oportú dedicar insults racistes a un jugador de 12 a 13 anys perquè és negre. Davant d'aquesta situació, l'entrenador visitant, amb molt bon criteri, bravo per ell, va pensar que el millor que podia fer per protegir i donar suport al nano i a la seva família era cap a casa i retirar del camp. La reacció, però, del Sant Vicenç, del club local, va ser donar suport a la decisió del rival i condemnar sense pal·liatius la reacció d'aquest sector petitíssim, tot sigui dit, de l'afició d'un equip com el Sant Vicenç, que té un 30% de futbolistes d'origen culturals diversos. 8:34. El govern espanyol obligarà als ajuntaments i a les comunitats de veïns a aplicar diverses reformes energètiques per arribar al percentatge del 8% d'estalvi energètic que ha dictat Brussel·les davant la crisi per la guerra de Rússia contra Ucraïna. Segons l'Independiente, l'esborrany del Ministeri de Transició Ecològica inclou mesures com canviar l'enllumenat públic allà on encara no sigui eficient. Què vol dir amb tot això? Preveu revisió els blocs de pisos per canviar, entre d'altres, les calderes que no compleixen la normativa d'estalvi. Per això hi haurà revisió i inspeccions els pròxims mesos. El document, per cert, deixa fora finalment la mesura de posar límits a l'enllumenat de Nadal. Segons el digital, l'executiu espanyol ha optat per excloure del text qualsevol prohibició sobre els llums de Nadal. El que sí que inclourà el pla és tot un seguit de recomanacions per a la població en general, com ara dutxar-se en comptes de banyar-se, així com mesures per a les empreses, com ara treure l'aigua calenta si en aquell negoci no és imprescindible. La Moncloa ha de fer arribar el document definitiu a Brussel·les abans de divendres. Això després que el govern d'Espanya fes públic ahir que farà un pas més en la batalla impositiva amb el PP. El PSOE ha anunciat una pujada selectiva de la fiscalitat per a les classes altes com a resposta a les rebaixes fiscals en algunes autonomies que governa el PP. I aquesta pujada anirà més enllà de l'anunciat impost a les grans fortunes. Des de Madrid, Jordi Armenteres.
Sí, tot apunta a retocar a l'alça els tipus màxims de l'IRPF o de l'impost de societats, o tots dos. La màxima és que en temps de crisi són les classes benestants les que han de contribuir més a l'estabilitat dels serveis públics. Ahir Maria Jesús Montero acusava el PP de posar-los en perill amb la supressió o bonificació parcial de l'impost del patrimoni en quatre autonomies on governen.
Que a lo largo de los próximos días presentaremos este paquete de medidas fiscales que acompañarán en el año 2023. Algunas de ellas se recogerán en el proyecto de presupuesto y otras irán en una norma específica. Medidas que, como pueden imaginar, tienen exactamente la misma vocación, parte de la misma convicción que nos inspiran desde el primer día. Proteger a la mayoría de nuestros conciudadanos.
I remarcant que la pujada d'impostos només serà per la classe alta i que en cap cas afectarà classe treballadora i mitjana. La setmana vinent, a tot estirar la següent, a principis d'octubre, s'ha d'aprovar el projecte de pressupostos i això inclou la modificació fiscal.
I avui a 11:45 del migdia arrenca el debat de política general al Parlament de Catalunya, la mateixa setmana que es compleixen els 5 anys del referèndum de l'1 d'octubre. Ho hem comentat a les 6 i a les 7. Sí, els dies segurament de millor promoció que hi ha del Parlament de Catalunya i de la feina que ha de fer el govern en els pròxims anys a través, o i el del que ha passat a través d'un debat amb tots els partits polítics, amb preguntes al president, primer es fa a una hora impresentable, que és a 11:45. Es para i després s'allarga indeterminadament amb el temps, aviam quan s'acaba. No té cap sentit, cap ni una. No té cap sentit. Comenceu abans, al marge de que, si comenceu abans, totes les ràdios, totes les televisions, hi haurà un seguiment molt més exhaustiu que no ara veure el president de la Generalitat com a 11:45 del migdia, un horari, diguem-ho, que molt poc habitual, i que no ajuda la política catalana en un dels debats més importants com hi ha, que és el de la política general en qualsevol país. Però resulta que el govern de la Generalitat té una direcció general dedicada només a usos dels temps i a conciliació, i resulta que avui el debat acabarà a 15:45. A més, segurament amb les graderies buides del Parlament de Catalunya, però amb molts escons buits, que és el costum a passar quan hi ha debats d'aquests llargs i feixucs, i a més començant a 11:45 del matí, és que no té cap sentit. No té cap sentit. És un debat en què Pere Aragonès, això sí, farà una proposta a tota la cambra sobre l'autodeterminació. Segons ha anat explicant les últimes setmanes, serà una proposta que anirà més enllà de l'independentisme i que espera tenir el suport de la majoria de la cambra catalana. El president també anunciarà un pla de xoc anticrisi per pal·liar els efectes de la inflació que mobilitzarà vora 300 milions d'euros. Tot plegat en un debat de política general en què surarà la mala maror que hi ha entre els socis del govern i amb l'amenaça de Junts per Catalunya de partir peres. Marc Martínez Amat.
Aragonès es plantarà el debat amb dues carpetes, la sobiranista i l'econòmica. Per una banda, fa setmanes que va fixar el debat d'avui a l'horitzó com el moment en què exposarà aquesta proposta àmplia que vol que transcendeixi la picabaralla caïnita de l'independentisme. Un plantejament que ha posat en comú amb els socis de Junts per evitar sorpreses. La setmana passada, des de Washington, ja avançava que vol aglutinar el conjunt dels demòcrates amb la bandera del referèndum.
Vaig dir que faria una proposta àmplia per l'autodeterminació i que això hauria de sumar no només aquells que estem a favor de la independència, sinó tots els demòcrates, perquè un referèndum dona l'oportunitat a tothom de guanyar. És la proposta més inclusiva, és la proposta més democràtica, que ens ha de permetre, doncs, resoldre d'una vegada per totes el conflicte amb l'Estat.
I pel que fa a l'altra carpeta, l'econòmica, el president anunciarà un paquet de mesures en línia amb les que es van fer durant la pandèmia per als més vulnerables i de tipus general també per reduir l'impacte de la inflació. Serà per famílies, per empreses, per al sector primari i per als joves, i també per combatre l'encariment de l'energia i el canvi climàtic. Algunes entraran en vigor de manera immediata i altres estaran lligades als pressupostos de l'any que ve. I no serà un paquet tancat, podria ampliar-se en un futur segons com evolucionin els preus. Més enllà del discurs inicial, que farà sense límit de temps, veurem també els cara a cara d'Aragonès amb els líders dels partits, ja avançat que els respondrà un per un.
Junts també va marcar el debat de política general al calendari perquè volia que fos un punt d'inflexió al govern. Ara bé, els últims dies ha anat rebaixant la idea de sortir-ne. Adrià Santasusagna.
Ara fa un mes Junts per Catalunya anunciava un ultimàtum a Esquerra, o reconduïen la situació del govern pel que fa al full de ruta independentista, o es plantejaven trencar l'executiu. Posaven damunt la taula tres condicions: crear un òrgan de coordinació independentista, coordinar-se també a Madrid i trobar una alternativa a la taula de diàleg. Si no s'avançava fins al debat de política general i es notaven canvis, Junts consultaria la militància sobre si s'ha de sortir o no del govern. En els darrers dies, Junts ha anat rebaixant l'agressivitat contra Esquerra, la mateixa Laura Borràs ha anat diluint la idea d'ultimàtum i fa poques hores el vicepresident Jordi Puigneró ha assegurat que s'avança amb Esquerra.
Ens hem estat treballant amb discreció amb Esquerra Republicana perquè el debat de política general vagi bé. I, per tant, continuarem mantenint la discreció d'aquestes trobades per fer possible el que volem, que aquest és un govern que faci feina i també que avanci cap a la independència.
I és que dins de Junts per Catalunya cada cop són més les veus que creuen que trencar el govern seria un mal negoci pel partit. Per cert, que avui serà el primer ple sense Laura Borràs com a presidenta del Parlament. Alba Vergés ocuparà el lloc de la presidència.
Per la seva banda, l'oposició mirarà de passar de puntetes per les relacions entre Catalunya i Espanya i apostaran per altres temes d'actualitat com la crisi, els problemes de Rodalies o la renovable. Sílvia Solanes.
A diferència d'altres anys, sembla que en aquest debat de política general l'eix nacional perdrà força, com a mínim pel que fa a les propostes i les idees que aportarà l'oposició. Guanya pes l'economia i les propostes socials enmig d'un context d'inflació pels núvols. El PSC, per exemple, reclamarà més mesures per fer front a un escenari de preus disparats i que Catalunya sigui puntera a l'hora d'ajudar els ciutadans a encarar aquesta crisi. Els comuns també insistiran en més propostes en matèria d'energia renovables. També faran un discurs contundent contra el govern per deixar clar que no tindran un xec en blanc si volen pactar els pressupostos. La CUP reclamarà sobretot mesures en habitatge, que s'aturin els desnonaments i que es potenciï la sanitat pública. Ciutadans també prioritza l'economia, propostes per aturar la inflació, però prometen, això sí, parlar sobre el procés independentista. També ho farà Vox, que centrarà part del seu discurs en la seguretat. El PP, per la seva banda, ja ha anunciat que demanarà a Aragonès que se sotmeti una qüestió de confiança, un fet que el president s'havia compromès amb la CUP, però que ha fet marxa enrere després que els copaires no hagin estat un soci estable del govern. A grans trets, aquest debat es centrarà molt en l'economia enmig de la guerra fiscal oberta per Madrid i Andalusia contra Catalunya.
I atenció a això que escoltareu ara. És de Fernández Vara.
Ese desprecio con el que tradicionalmente la gente nos ha tratado se lo van a meter por el culo.
Molt bé. Guillermo Fernández Vara, president de la Junta d'Extremadura, ahir en un esmorzar a Madrid va esclatar contra aquells que, segons ell, menyspreen i infravaloren les capacitats d'Extremadura, que també diu pot ser líder en alguns sectors. El president extremeny, que hauria d'haver esmorzat fort, es va engorilar i es va passar com a mínim una mica de frenada. Diem com a mínim una mica perquè, com hem sentit, ell considera que era l'expressió adequada. Per cert, aquest se la van a meter por el culo va tenir com a espectadores privilegiades les també socialistes María José Montero, la ministra d'Hisenda i Funció Pública, i Isabel Rodríguez, la portaveu del govern espanyol, que van ser les representants del govern d'Espanya en aquesta conferència del president de la Junta d'Extremadura. No sé si recordareu el cas de la Maria Àngels, la dona a qui la Seguretat Social li devia gairebé 17.000 euros. Ens ho va explicar el contenidor del Món RQ, que pateix fibromiàlgia i que des de fa més d'un any té una capacitat permanent absoluta reconeguda per una sentència judicial ferma. La Seguretat Social li havia de pagar una pensió cada mes, però quan vam parlar amb ella, la Maria Àngels encara no havia vist ni un cèntim. De baixa i sense ingressos des de feia més d'un any, començava a tenir seriosos problemes econòmics i fins i tot va haver de demanar ajuda als serveis socials.
Vaig tenir de desbloquejar un pla de pensions i vaig tirant amb això i amb l'ajuda de la família, perquè ara ja se m'estan acabant els diners, bueno, ja pràcticament no en tinc, i ara estic tirant de l'ajuda de la família, gràcies a Déu, que m'estan ajudant moltíssim.
Doncs bé, avui, poques setmanes després, tenim novetats. D'aquí uns moments.
Relaxa't, busca un mantra, repeteix-lo i entra en mode zen.
Ok, no paguis fins a 2023, no paguis fins a 2023, no paguis fins...
Condueix en mode zen en tota la gamma Citroën i no paguis fins a 2023. I a més, en punt de càrrega inclòs en elèctrics. Citroën. Finançant-lo amb PSA Financial Services, condicions a citroen.es.
El Llucet està d'oferta a la peixateria de consum. Estalvien les receptes i afegeix un sabor mariner, fresc i de la millor qualitat al teu menú. Fins al 3 d'octubre, visita el teu mestre de peixateria i emporta't el Llucet a només 7,50 al quilo. Consum. Junts. És cooperativa.
A Vitaldent volem saber què hi ha darrere del teu somriure. Només durant aquest mes tens un 20% de descompte en l'ortodòncia si vens a les nostres clíniques. I per als nostres clients encara hi ha més.
La confiança de portar els meus fills a la mateixa clínica a la qual vinc des de sempre.
La seguretat que la meva ortodòncia està supervisada per grans professionals.
La il·lusió de veure el resultat final del meu tractament gràcies a l'última tecnologia.
Demana cita al 900-101-001 i vine a Vitaldent.
Descobreix l'amor dels italians pel plaer, el disseny i l'originalitat. Descobreix la Dolce Vita amb els Dolce Vita Days de Fiat. El millor d'Itàlia amb les nostres millors ofertes exclusives. Totes les nostres innovacions i enginy a preus increïbles. T'enamoraràs de la Dolce Vita. Consulteu les nostres ofertes a fiat.es.
Ja sabeu com Solideo estalvieu en la factura de la llum?
Plaques solars, aerotèrmia i carregadors de cotxe.
Fer-te autoconsumidor és molt més fàcil, perquè
tenen enginyers, instal·ladors propis i et fan tota la paperassa.
Em pots deixar parlar?
Però és que era el meu anunci. Parla, parla.
Sí.
Solideo.cat. Solucions per les llars i les empreses.
Està igual.
Línia.
Encantat, línia de 20 gigas.
Dues línies.
Encantat, dues línies de 20 gigas.
I fibra de la bona bona.
Encantat, i fibra de la bona bona.
I per només 36,90. L'ofertassa de l'OUI. Corre que s'acaba.
Encantat, corre que s'acaba.
Corre a l'OUI.es o truca al 1456.
Vols que el teu fill estudi un curs de l'ESO o batxillerat a l'estranger?
GES Idiomes, amb més de 30 anys d'experiència, t'ajudarà a triar el millor destí amb les millors condicions.
Informa't també sobre els nostres cursos d'estiu a l'estranger amb família o residència.
GES Idiomes, troba'ns a Barcelona, al carrer París 168, cantonada amb Montaner.
hesidiomes.com.
Bon dia. En el sorteig del midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
L'11 de novembre del 2019.
I el número de la sort, el...
El 8.
Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Parlant d'aquest cas de la Maria Àngels, aquesta dona a qui la Seguretat Social li devia gairebé 17.000 euros, no tenia per arribar a final de mes... La Maria Àngels fins aquell dia no havia vist ni un cèntim, era tot, ho havia de cobrar amb efectes retroactius, de baixa, sense un duro, des de feia més d'un any començava a tenir seriosos problemes econòmics i fins i tot va demanar ajuda als serveis socials. Va trucar al contenidor del Món RQ, el 669-1010, notes de veu breus, 669-1010. Avui, poques setmanes després, tenim novetats, Sergi Ambudió.
A finals de gener va sortir la sentència que li donava la raó a la Maria Àngels. Reconeixia la seva incapacitat i condemnava l'Institut Nacional de la Seguretat Social a pagar-li, des de ja, gairebé 1.400 euros al mes de pensió, amb efectes retroactius des de l'inici del judici, que va arrencar el setembre passat. Uns diners, però, que per col·lapse als despatxos, segons l'administració pública, per desídia, segons l'afectada, semblava que no arribarien mai. La Maria Àngels va denunciar el contenidor del Món RQ que se sentia abandonada i completament desemparada. La seva advocada també se'n feia creus. Va detallar un dia a dia molt dur. Ara bé, la seva vida acaba de fer un gir de 180 graus, perquè la Seguretat Social no és que només li hagi ingressat la pensió d'aquest setembre, sinó que, a més, li ha abonat de cop tots els endarreriments.
Cap d'una setmana, el dia 7 de setembre, ja m'estaven trucant. El dia 15 de setembre vaig anar al centre de salut i ja em van dir que ja era pensionista... I el 22 d'aquest mes ja m'han pagat tots els endarreriments.
La Maria Àngels també ha rebut el carnet de pensionista, al qual tenia dret des del principi i que li permet rebre altres ajudes i descomptes.
Per tant, tema tancat i bones notícies per a aquesta oient que va confiar al 669-1010, el contenidor del Món a RAC1, per solucionar el seu problema. Aquest matí reprendran les tasques de transvasament de la fuita de nafta que hi va haver ahir a la tarda al polígon petroquímic de Tarragona. És un derivat de la benzina que, segons Protecció Civil, no és tòxic i no suposa un risc per la salut de les persones. Tot i així, la fuita ha provocat un episodi de molt males olors que en algun moment ha arribat fins i tot al Garraf, al Baix Llobregat i al Maresme. Fins a les 10 de la nit, el telèfon d'emergència 112 havia rebut gairebé mig miler de trucades per aquest motiu. A més, un bomber del parc químic tenia marejos i el van portar a l'Hospital Joan 23 de Tarragona per precaució. Esteve Giral.
La nafta és un hidrocarbur i es va embassar entre 100 i 300 metres cúbics a l'exterior d'una de les canonades de l'empresa ACES, Asfaltos Españoles, al polígon petroquímic de Tarragona. La fuita de matinada es va poder controlar i no va afectar l'exterior del polígon petroquímic, sense provocar danys personals ni obligar a desallotjar ni confinar ningú. L'episodi de males olors hauria de quedar resolt avui. Sergi Delgado és subdirector de Protecció Civil.
Es fa seguiment de la situació per contrastar que no hi hagi nivells de risc.
Es creu que per un canvi la direcció i la intensitat del vent, la pudor a gas i gasolina es va escampar desenes i desenes de quilòmetres a la rodona ahir a la tarda. Protecció Civil confirma que, tot i que la majoria de les trucades de veïns per la mala olor es van concentrar a la zona de Tarragona, també n'hi va haver al Garraf, al Baix Llobregat i fins i tot a la comarca del Maresme.
De les 9, Salut planteja una vacunació de la grip i del Covid més pausada que els últims dos anys. De fet, demana a les persones més grans de 80 anys, que són les primeres que s'han de punxar, que no truquin al CAP, que no truquin. Asseguren que ja els avisarà el seu centre d'atenció primària per donar-los hora. El conseller Argimon demana anar a vacunar-se, però sense presses.
En aquí no dic que no tinguem que córrer, però és una campanya de vacunació normal, eh? És a dir, hem d'anar vacunant normalment, tranquil·lament. Si la situació epidemiològica canvia i hem d'activar els mecanismes de rapidesa, d'altres espais, tot això tenim la capacitat de fer-ho.
Ahir va començar la campanya de vacunació a les residències de gent gran, tant pels que hi viuen com pels treballadors que hi tenen contacte. A la primària començaran pels més grans de 80 anys, que són al voltant de 400.000 persones a Catalunya, i després cridaran els que en tenen més de 60 i les persones més joves amb malalties cròniques. La secretària general de Salut, la doctora Carmen Cabezas, els convida a posar-se totes dues vacunes perquè temen que la grip repunti després de dos anys gairebé desapareguda.
Tenim per un costat un parell d'anys que pràcticament no ha circulat el virus de la grip. Per tant, no sabem massa bé què passarà aquest any. Hi ha un cert buit o un cert nínxol perquè el virus de la grip pugui circular més. Sabem que Austràlia ha tingut una temporada epidèmica forta, però cal mirar-lo.
De moment han arribat a Catalunya 900.000 dosis i aquesta setmana n'arribaran 900.000 més. Al catàleg encara no hi ha la vacuna d'IPRA perquè encara no té l'autorització de l'Agència Europea de Medicaments. Tot plegat mentre encara anem coneixent detalls de com es va gestionar la crisi sanitària en algunes regions d'Espanya en el moment més cru de la pandèmia del coronavirus. A la Comunitat de Madrid, per exemple, un protocol impedia a les residències enviar als hospitals persones contagiades si tenien algun tipus de discapacitat. Així de bèstia, eh? Un protocol impedia a les residències enviar als hospitals persones contagiades si tenien algun tipus de discapacitat. Això ho ha explicat aquesta nit en una entrevista a l'Hora 25 de la SER l'exconseller de Polítiques Socials de la Comunitat de Madrid, Alberto Rillero.
Por el simple hecho de estar en una residencia e ir en silla de ruedas, eso ya te excluía, ya no te permitía ir a un hospital, que eso es algo gravísimo, igual que ocurría con personas con discapacidad. Una persona con un síndrome de Down con 20 años, pues directamente no entraba dentro de los requisitos, algo que me parece una auténtica barbaridad.
Sí, si això hagués passat aquí. Si hagués passat aquí. Podem tornar. Aquest senyor era de l'equip d'Isabel Díaz Ayuso, eh? Ho dic perquè era conseller de Polítiques Socials de la Comunitat de Madrid i responsable de les residències de la comunitat. I va dir també que aquell protocol era una autèntica vergonya i que tenia dubtes que fos legal. Escolteu el que deia, eh?
Por el simple hecho de estar en una residencia e ir en silla de ruedas, eso ya te excluía, ya no te permitía ir a un hospital, que eso es algo gravísimo, igual que ocurría con personas con discapacidad. Una persona con un síndrome de Down con 20 años, pues directamente no entraba dentro de los requisitos, algo que me parece una auténtica barbaridad.
Va dimitir l'octubre del 2020 després de denunciar que la situació als centres de gent gran era inhumana perquè el seu govern el va deixar sol. Durant la pandèmia del coronavirus han mort gairebé 35.000 persones a les residències de gent gran, i d'aquestes 35.000, 7.200 a Madrid, és a dir, una cinquena part. I els metges i els farmacèutics demanen que les píndoles anticonceptives es puguin anar a buscar a la farmàcia sense recepta. Argumenten que això ajudaria a reduir la xifra de 88.000 avortaments que es practiquen a l'Estat cada any. Tres societats mèdiques han emès un comunicat en què diuen que l'anticoncepció és un dret de les dones i no un problema mèdic, i que per això no té massa sentit que per prendre les pastilles calgui una recepta. Al Regne Unit, per exemple, ja fa temps que aquesta recepta es va eliminar. Els veïns d'una finca del barri del Putxet de Barcelona viuen un autèntic calvari des de fa anys per les festes constants en uns pisos de lloguer turístic, i això que una sentència judicial ferma va ordenar clausurar-los. El propietari, però, ha fet l'orni i ha continuat llogant els 10 apartaments tot aquest estiu. Un dels veïns ha explicat a RAC1 els aldarulls que viuen a tota hora.
Des de gent mantenint relacions sexuals a la piscina, gent fumant a totes hores marihuana i el que et vulguis imaginar, música a les altres hores de nit, fins que, repeteixo, que t'arribin borratxos a les 4 del matí picant el timbre de casa que els obres la porta que no troben les claus.
Alguns veïns han acabat en depressions i insomni, 4 propietaris s'han arribat a vendre el pis. La comunitat no entén que ni la justícia ni l'Ajuntament facin aplicar la sentència i precintin els apartaments, informa Marc Segués.
Els veïns també es queixen que els turistes ocupen tot el dia la zona comunitària i la destrossen. Alguns estan tant tips de l'incivisme que arriben a marxar fora tots els dies que poden.
Ens hem anat fora i hem baixat el mínim possible perquè això és insuportable.
Bueno, pràcticament des de finals de juny, tots els caps de setmana fins a aquest darrer passat, he estat fora.
Des del 2017, una sentència judicial ferma prohibeix l'activitat turística a tots els pisos del carrer Homer 35. Al principi, el propietari en va fer cas. Ara que té els pisos embargats, els ha estat tornant a llogar mentre el traspàs no és efectiu. El president de la comunitat, Emili Raurés, diu que els veïns se senten indefensos.
El que trobem incomprensible és que, repeteixo, una sentència judicial ferma no es compleixi i ni el jutjat faci que es compleixi ni l'Ajuntament ajudi que es compleixi. Al contrari, sembla que afavoreixin que se la pugui saltar.
L'Ajuntament els ha concedit una reunió per l'octubre, un cop ja ha passat l'estiu, l'època de més conflictes. Els veïns encara esperen resposta de la denúncia al jutjat de guàrdia que van posar fa un mes i mig. També s'han encarallat contra l'antic propietari dels pisos per un deute d'uns 20.000 euros amb la comunitat.
L'Audiència de Barcelona comença avui a jutjar una dona que va enganyar un noi perquè assassinés son pare i així poder-se quedar amb tots els diners de l'herència. La història, però, encara és molt més rebuscada. L'acusada es va inventar una xicota virtual pel noi i fins i tot li va fer creure que pertanyia a una unitat parapolicial que lluitava contra les màfies que trafiquen amb éssers humans. La fiscalia demana 34 anys de presó per la noia per induir a l'assassinat, per induir el delicte d'incendi i per un delicte d'estafa. En canvi, pel noi, que també s'asseu al banc dels acusats, en demana l'absolució perquè considera que va caure en el parany per culpa de la seva alteració mental. Mar Poyato.
L'acusada, l'Alba, és una presumpta estafadora que va induir un jove de 19 anys, l'Ismael, a cometre un parricidi. Li va crear una nòvia virtual, amb qui fins i tot va arribar a tenir bessons per inseminació, tot i que mai es van conèixer. De fet, aquesta nòvia fictícia era la mateixa acusada que interpretava el paper. El va aconseguir aïllar per manipular-lo, li feia ingressar diners que el noi demanava als pares, fent veure que era per fer uns cursos, fins que li van dir que ja no li pagaven més. Llavors, l'acusada va arribar a convèncer el noi perquè matés el seu pare, fent-li creure que pertanyia a una banda mafiosa i que la seva família, inclosos els bessons, corrien perill si no l'assassinava. I el noi ho va fer. Va apunyalar el seu pare i després va calar foc al pis on vivien. Tot seguit li hauria fet una transferència a l'acusada d'uns 20.000 euros, tal com ella li hauria demanat. El judici es farà amb jurat popular.
Ha dimitit el president de Ràdio i Televisió Espanyola, José Manuel Pérez Tornero, que va assumir el càrrec fa un any i mig, al març del 2021. I llavors semblava que era una opció de consens entre les forces polítiques del Congrés. De fet, el seu nomenament va ser arran d'un pacte entre el PSOE, el PP, Podem i el PNB, però la plantilla no va rebre bé la tria. Els empleats criticaven que l'haguessin escollit amb una negociació política i sense tenir en compte els seus mèrits, experiència o projecte. A la carta de comiat, Pérez Tornero diu que ja no veu viable el seu projecte i que l'ambient dins el Consell d'Administració fa impossible avançar perquè no hi ha majories ni diàleg. Per tant, parlant de Ràdio i Televisió Espanyola, José Luis Moreno va utilitzar sèries de televisió falses per aconseguir un contracte de més de 6 milions d'euros de l'ens públic. I el Confidencial explica que José Luis Moreno es va presentar al concurs utilitzant com a pantalla una empresa dedicada a l'agricultura. Per donar-hi aparença de veracitat, li va atribuir sèries, programes i musicals absolutament ficticis. I malgrat això, Televisió Espanyola li va adjudicar la licitació. Així figuren documents interns de la Corporació de Ràdio i Televisió. Aquests arxius s'han inclòs fa poc al sumari de l'Audiència Nacional que investiga Moreno com a presumpte líder d'un grup criminal d'estafes financeres i blanqueig de capitals. El Confidencial explica també que va emparar-se en una companyia dedicada a la compravenda d'hortalisses, que estava llegint si això era això, doncs sí, una companyia d'hortalisses administrada per un testaferro perquè ell tenia prohibit, el José Luis Moreno, treballar per l'administració pública per culpa de reiterats impagaments d'impostos. A més, el productor hauria pagat comissions a directius de Ràdio i Televisió Espanyola per aconseguir aquest contracte. L'operació tornada del cap de setmana al llarg de la Mercè a Barcelona i d'altres ciutats de l'àrea metropolitana ha estat complicada a les carreteres. Un accident a l'AP7 amb 14 vehicles implicats a Sant Sadurní d'Anoia va deixar fins a 16 quilòmetres de cues i va provocar diversos ferits sortosament lleus. Sapiguem ara la situació a la xarxa viària aquest matí de dimarts.
Baix Motor, concessionari oficial CEA.